Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona tarda tingueu tots i totes. Avui us portem ja el segon programa d'aquesta 13a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, reprenent la regularitat per adquirir ben aviat la velocitat de creuer. El nostre vol operístic està en marxa i no l'aturarem pas. Jo, per ara, demano només que les calors vagin quedant enrere perquè estic exhaust. Ben lamentable aquest canvi climàtic que accentua les temperatures i que ben aviat ens farà tropicals. Però deixem això, toca parlar d'òpera. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Thank you. Avui és el gran Richard Strauss qui ha sortit a donar-vos la benvinguda musical, concretament amb una peça que no rep el nom ni d'obertura, ni de preludi, ni d'introducció, que solen ser les denominacions reservades per tota aquella música, generalment només orquestral, que encapçala una òpera. Sempre original, aquí el seu autor li va donar el nom de potpourri, o sigui, en vulgar, popurri. Paraula que normalment reservem per alguna cosa que és una barreja d'unes quantes. I us diré que aquest potpourri pertany a una de les òperes, diria que menys conegudes de Strauss, Die Schweigsame Frau, la dona silenciosa, òpera còmica en tres actes sobre un llibret de Stefan Zweig, el cèlebre escriptor austríac, inspirat al seu torn en una obra teatral de Ben Jonson, un dramaturg anglès contemporani de Shakespeare, anomenada Epicoene, o La dona silenciosa. Aquesta òpera de Strauss es va estrenar a Dresden el 24 de juny de 1935. N'hem sentit la versió de l'Staatskapelle Dresden sota la batuta de Marek Janowski. I quin és el perquè d'aquesta aparició de Richard Strauss a la nostra temporada? Doncs ara mateix us ho diem, després de fer el que toca. Sí, sí, sí! Donem la més càlida de les benvingudes al nostre gurú universal, mestre de mestres, martell d'heretges, flagell de Déu, resplendor del sol, àngel exterminador, que porta les set plagues d'Egipte per castigar tots aquells que no creuen. Facciamo un inchino, tutti, uno, due, tre, giù. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Semblo en Flamacrist amb aquesta presentació.
Exacte. Avui, CD, contratenoril i llibre epistolar. Tot això i més a l'O Flamaric número 38. Però potser després d'un estiu tan suardós t'haguessis estimat més una benvinguda freda que no pas tan càlida, no?
No, jo amb les teves benvingudes ja fa molts anys que estic admirat, i sigui suardosa, suadosa o càlida o freda, estic ben content. Ja saps que et mereixes un premi Ondas a la millor presentació de col·laborador. Ja ho he dit no sé quantes vegades.
Moltes gràcies. Escolta, aniràs al funeral de l'Elisabet?
Jo crec que tenim altres coses a fer,
no t'han convidat?
No, jo realment al·lucino mirant preument xarxes, que les miro poc, la gent amb una implicació emocional que dius, però escolti, vostè què li va? Vull dir, no sé, no té res millor fer que penjar la foto. Jo estava haciendo esto cuando se murió Elisabet II. Dius, bueno, no sé. Però cap de tota aquesta gent se'n recordarà del dia, que potser des del punt de vista cronològic és més interessant. Però bé, en fi.
Bueno, fi. Doncs no t'han convidat, ja veig. Bueno. Molt bé, doncs abans anem a sentir una peça musical, abans d'entrar en matèria.
Thank you.
Molt bé, penso que aquest fragment necessita poca presentació, i que sí? Voi que sapete l'entranyable canzonetta de Cherubino de les noces de Figaro de Mozart. La curiositat aquí és l'intèrpret, que no és l'habitual mezzosoprano, sinó un contratenor, o més ben dit, un sopranista, que no és altre que el veneçolà Samuel Mariño, un dels noms en el candelero actual, o candelabro, com va dir aquella gran figura, fa molts anys. L'orquestra és la Cetra Baroque Orchestra Basel, dirigida per Andrea Marcon. Aquesta canzoneta és el primer track d'aquest CD novetat de Decca, anomenat Sopranista.
Sopranista, que vol dir contratenor soprano, que sí. Pot arribar al límit agut del si 4, el do sobreagut, en alguna ocasió una mica més, però que no és un altre tipus de veu diferent de contratenor. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu, això sopranista què és? És senzillament el terme específic d'un contratenor en tessitura de soprano. En aquest cas ens presenta aquí el Samuel Mariño una selecció d'àries per tessitura, bueno, algunes antigament cantades per castrati, i des del punt de vista musical es mourien la tessitura, ja sigui contratenor o ja sigui en la veu original, tant castrat com veu femenina, de soprano i mezzosoprano, per tant, la tessitura mitja i aguda, una selecció que presenta alguns primers enregistraments mundials, que això em sembla que volies fer un apunt més endavant tu, i una veu que, com hem sentit, doncs, el timbre és pràcticament femení, és una de les seves particularitats, una veu que després en parlarem, educadíssima, tècnica i musicalment, però sobretot aquesta qualitat del timbre, que realment sona molt, molt afeminat, i sobretot amb aquest Voi que sapete és un dels números del disc que més clar queda, acompanyat per aquesta orquestra a nivell internacional, criteris històrics, i també doncs, el Samuel és una mica producte del sistema hebreu de desenvolupament musical de Venezuela, no tan directament, però sí pel fet de que tota aquesta tasca dels anys 80 i 90 doncs, ha fet que aquest contratenor, que ara no recordo l'any, no sé si és del 93 o del 96, no, del 97 em sembla que és, doncs hagi pogut cristal·litzar.
Dic que d'aquest noi en vam parlar fa temps, quan va treure un primer CD, això ja, exactament fou el 12 de novembre del 2020 en el programa 412, que era l'Olof Flamaric número 20, que ja estem en el 38, no ho he dit.
Té molt mèrit que sí. Tinguis tot tan apuntat i tan controlat.
Que sí. Honestament, jo trobo que, això és una opinió personal, que des d'aleshores ha perdut. Perquè en aquella època em va sorprendre la força i l'energia que desprenia, i francament ho he trobat faltant aquest CD nou.
Sí, després en parlarem en relació a l'àrea de Josep Bologna.
Sí, bé. Explicam-ho després, perquè ara vaig a introduir l'altra peça que sentirem, que serà el Che farò senza Euridice de Gluck, però que no és exactament el de l'Orfeo e d'Euridice, sinó que és un de lleugerament diferent, que pertany a la Feste d'Apolo, que és una festa teatral que Gluck va estrenar a la cort de Parma el 1769, l'Orfeo és del 1762, el tercer acte de la qual és un refrito de l'Orfeo e d'Euridice. Sentim-lo.
Thank you.
Fixa't que, en general, apuntant una mica al que tu deies, que ha perdut una mica de força, ho veurem en una altra de les audicions.
Potser és el repertori que canta aquí, no ho sé.
No, ho canta bé, en aquest sentit, els moments de força, els àries més vivatges, per exemple, a l'inici, la segona part d'aquesta ària que després escoltarem del Josep Bologna, li faltaria un pèl de força, que és el que tu dius. Jo vaig escoltar també aquest CD de Gluck i Händel que té el segell Orfeo, però sí que és cert que en aquest cas i en aquest segell, en aquest disc del segell Deca, canta molt bé, es manté, no és una màcula com per senyalar que dius ja flaqueix això. La flexibilitat no sembla un volum, clar, evidentment l'hem sentit en gravacions, però no em sembla que tingui un volum gaire cabalós. Una veu prou homogènia, tot i que els aguts pot ser una mica més estrident, més punyent, a excepció també, i podreu notar alguna nota calada o emesa amb allò que en diríem aire, és a dir, que tímbricament no és plena, però són petites qüestions més aviat menors. És elegant, té línia musical, li queden molt millor les àries de cant lligat i que no tenen una ornamentació molt exagerada o que la pot perfilar bé, tot i que, i després sentirem també alguna, precisament aquesta ària del Bologna, alguns aguts ficats, picats, intercalats, que també els defensa molt bé. I per tant, doncs, és un disc que planter a la... que dona plaer, perquè això de planter em sembla que m'ha quedat massa bé, però que és de grata escucha, no?, que diuen els crítics de determinada revista.
Sí, no grata, grata escucha, no t'has de gratar no t'has de gratar les orelles. Bueno, ara el Marinho estava de gira per Austràlia, suposo que encara hi deu estar, no sé, perquè això de les gires per Austràlia em fa l'efecte que han de durar força temps, perquè queda molt lluny, no?, si les vols aprofitar bé. Les imatges que he vist mostren el que he vist en altres ocasions. Aquest noi és una mica extravagant pel que fa a vestuaris, sabates de plataforma, transparències, lluentons.
Bueno, ara que vindrà la Bartoli al Liceu a finals de mes, alguna cosa...
Però bueno, la Bartoli és, ja porta un vestuari una mica de iaia, ja la trobo una mica...
No sé, ja t'ho diré perquè... Aquesta... Com has dit?
Cateta,
sí, cateta en tenia, ara no ho sé perquè ja s'està fent gran,
sí,
però...
No, bueno, potser li cauen, però bé,
no, bueno, no és un problema, això.
No. Vull dir que no sé si que vol cultivar aquesta imatge específica o què, en aquest mateix CD ho veiem a la caràtula que gasta una estètica una mica drag queen, no?
Recorda que hi ha aquell llibre de Los Sopranos Heroicos, sí, que no té massa a veure amb això. Hi ha tot un merchandising, una moda, una qüestió LGTBI, totes les lletres que venen. Vull dir, l'òpera està bé que es vagi imbuint, i no oblidem que aquest repertori barroc, i per això també feia incís amb la Bartoli, encara que no és la mentora d'ell, la seva mentora vaig trobar que era la Bàrbara Omoni, però ja sabem que el col·lectiu gay, doncs aquest divisme que ja tenien també per la Calas, doncs el tenen per la Bartoli, i tota aquesta imatgeria els hi agrada molt.
Sí, de fet,
han vingut contratenors a cantar aquí a Barcelona, no cal dir el nom, però que tot eren bravos i una adulació que dius, a veure, musicalment això no està al nivell. Però bé, en fi.
Bueno, és igual, és la moda. Sentirem ara una mica més de música interpretada per Samuel Marinho i la Chetra, que és del Domenico Cimarosa, l'ària Resta in pace idol mio, que pertany a l'òpera Liorazzi e I Curiazzi, estrenada de Venècia el 1796.
Thank you.
Fixa't que aquest CD també és una mica aquella, segueix la màxima o aquell gust del barroc i en certa manera mantingut amb l'òpera sèria del segle XVIII, de fet totes les àries són de l'òpera seriosa del segle XVIII, doncs aquella màxima de portar el teatre de les veus que agradava en l'època del barroc, una època on tot el que era la representació no només s'ubicava en l'escenari i en l'espectacle, sinó que també feien una mica de la vida un espectacle, les classes que podien, recorda a Versalles la gent veient com es despertava Lluís XIV. Dius, realment devia ser un espectacle, no?
Sí. La pudor que fotia allò, que es veu que no es banyava ni que el mateix dit.
Bueno, no, és que això de la higiene i la dutxa no és fins a finals del segle XIX.
Versalles és especialment guarro, perquè els francesos que van inventar el bidet, entre altres coses, i el perfum. A Versalles no es van fer lletrines, vull dir, no es van fer vàters, i la gent, els grans nobles que pol·lulaven per allà, cagaven dins d'allà amb una escala.
Sí, sí, bueno, però raconet, és que això va ser així durant molt temps. Escolta, el Samuel Mariño també podem dir que té un timbre no molt brillant, però vaja, sobretot amb aquesta qualitat de semblar realment una fèmina, amb el joc dels ressonadors, però també el recolzament del diafragma, i que aquestes veus agudes habitualment i sobretot en aquest repertori estaven associades a personatges de joventut i amb estatus social.
Sí, mira, parlant dels timbres femenins, ahir precisament estava veient per la tele del Mezzo, el canal Mezzo, que jo tinc, estàvem fent una transmissió antiga, ja té més d'un any, feta en el Festival Barroc de Bayreuth, el Festival Barroc que fan en el teatre aquell tan rococó de la Margaravina. Era una persona que es diu Carlo il Calvo de Pórpora. Hi havia un estol de contratenors, hi havia el Txèntxic, hi havia el Fagioli, i bé, la Júlia Lesneva, vull dir, repartiment de nassos. I llavors hi havia un altre contratenor, un sopranista, que és brasiler, que es diu Bruno de Sá. No, potser no és tan conegut com aquests, però sí que... si no te'l miraves, era ben bé com si cantés una dona.
Per cert, ara que parlem d'això, tenim un llibre que ja decidirem quan el fem, molt important, que ha sortit per l'editorial Acal, que és El contratenor. Ho dic perquè els oients se'l poden anar comprant, perquè és bibliografia obligada i fonamental. És un llibre dens, molt complet, però en parlarem
doncs
futurament.
Sí, posem música de contratenors. Doncs ara un darrer fragment, que és el més desconegut de tots, és òpera francesa L'amant anonyme, que data del 1780. Son amour, sa constance extrême. L'autor és Joseph Bologna, chevalier de Saint-Georges. Qui era aquest compositor de nom tan postinero? Doncs era un mulato de l'illa de la Guadalupe, fill d'un ric terratinent francès i una esclava africana. Va anar a París, on va brillar en societat, va acabar abraçant les idees de la revolució, sent actiu militarment a la mateixa. Aquesta sí que és una First World Recording, o World Premier Recording.
Sí, World Premier Recording.
Les dues peces cantades d'aquesta òpera que apareixen al CD. Sentim, doncs, aquesta ària.
Thank you.
Bueno, hi ha una demostració, a l'inici hem vist una miqueta, no?, aquest petit punt de força, però en realitat està molt ben cantat, amb aquestes notes picades pel mig, molt, molt emprenyadores. I deixa'm destacar, no la sentirem, però la cadència de l'Amerosero Constante del Repastore, que també està en el CD, que està interpretat amb un regust molt barroc. El Repastore, encara que ja des de Mozart, com ens va explicar en Pere Albert Balcells, des de la primera òpera, Apolo Jacinto, segueix els models barrocs, però ja fa una dramatúrgia que realment és molt més evolucionada, doncs aquesta interpretació notes amb aquesta ària un regust molt barroc, un plantejament molt barroc, i serveix també per mostrar aquesta estilització del cant i la manera d'enfocar les àries del Samuel Mariña, i algunes notes llargues que poleix el vibrato, que les ataca molt bé, molt netes, però sense vibrato, i llavors et fa, diguem, l'arc melòdic. Són petits detalls estilístics que em criden l'atenció.
Doncs, per acabar el bloc, us dic ràpidament el contingut del CD, que és el Voi che sapete de Mozart, el Che farò senza Euridice de Gluck, després dues àries del Repastore de Mozart, que és Aer tranquillo di Sereni i l'Amerosa Constante, l'ària de Cimarosa que hem sentit abans, un altre Mozart, De per questo instante solo, de la Clemenza di Tito, tres peces del Bologna, de la Man Anonim, que és l'obertura, i dues àries, la que hem sentit, i una altra que es diu Enfin, un full importune, més Mozart, el Lungidate del Mitridate, i acaba amb una altra Cimarosa, que és Cara parte del mio cuore, de l'òpera Oreste, que també és un primer enregistrament mundial. I ara anem a canviar de tema.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Hem dit en la presentació que també parlaríem d'un llibre epistolar, ja sabeu, un llibre de cartes, no de púquer, de cartes escrites, correspondència. Un llibre curtet, de 155 pàgines, editat amb la seva acostumada sobri elegància per a Cantilado. Es diu Richard Strauss, Stefan Zweig, correspondència 1931-1935, edició de Willy Shu i traducció de Carlos Fortea.
Sí, és un dels pocs llibres que hi ha de Richard Strauss en castellà. Realment hi ha aquest llibre d'Esquerzo fet per l'Enrique Pérez Adrián, que és una guia molt elemental, que, bueno, en fi, pot sortir una mica del pas, però tampoc gaire. Hi ha una biografia, que aquesta no la tinc, que va sortir al cap d'uns anys, recordo la portada així com de color verdós, no recordo ni l'editorial... I em sembla que no se m'escapa. Bueno, el del Walter Panofsky em sembla que és d'Alianza, però que està descatalogat, vull dir, els de la meva generació, si no el trobem de casualitat, de segona mà. I ara aquest, vull dir, és que realment de Richard Strauss parlem com altres compositors,
I aquest és un minillibre.
És un minillibre que té les cartes, que és doncs, aquesta correspondència concreta a l'entorn d'aquesta òpera que es va estrenar des del 24 de juny de 1935, La dona silenciosa, però és que realment ens falta una monografia en la línia de Puccini, que va sortir la del Buden, o la de Verdi del mateix Buden, és a dir, un estudi potent dels diversos que hi ha a nivell internacional. Per tant, benvingut sigui aquesta correspondència que ens il·lumina la gestació, concretament, i les relacions entre el llibretista i el compositor a l'entorn d'un dels títols menys prodigats de Richard Strauss, que és una òpera igualment atractiva, no? Sí, té aquell punt èpic, per exemple, i místic d'una dona de Frau von Schatten,
no, però això és una òpera còmica. Jo l'he vista, l'he vista a Múnich, i la veritat és que es passa força bé.
I el llibre en si, doncs, bueno, és aquest, em sembla que aquí n'hem parlat, d'aquests epistolaris, no?, que es van editant, a part d'aquell del Toldrà, sinó que és una línia...
L'últim, el de la Cales.
Ah, exacte, veus com sabia jo que te n'he portat d'epistolaris. Doncs, bueno, és una línia que torna a estar amb l'interès per la vida privada, però que també són un reflex social i cultural. I en aquest sentit, doncs, es veu molt la relació entre ells dos, com comença de manera... Són 130 cartes, i com comença, i, en fi, hi ha una sèrie d'afegits al final que després comentarem amb més detall, no?
Molt bé. Com tu has dit, és un interessant intercanvi de correspondència entre el gran compositor alemany i el també gran escriptor austríac, en aquest cas, és a propòsit de la gènesi d'aquesta òpera, de La dona silenciosa, de la qual Zweig va ser el llibretista, basant-se en aquest, ja ho he dit abans, l'Epicoene de Ben Jonson. I ara us proposo sentir un altre fragment de l'òpera, que és de l'acte tercer, Sento un certo non so què. L'òpera és en alemany, evidentment, però aquest tros és en italià, o gran part en italià, perquè és una paròdia de l'òpera italiana, concretament de l'Incoronazione di Popea de Monteverdi. Els intèrprets són Eberhard Büchner, Henry, Janet Scovotti, Aminta i Theo Adam, al final, unes petites frases, que és ser morosos amb l'estat Capella Dresden, dirigida per Marek Janowski.
Fixeu-vos en l'exhibició vocal, el paper de la soprano, la particella que li demana.
L'Incoronazione di Popea.
Vale, Die Weigsame Frau, òpera còmica en tres actes, una de les menys conegudes del compositor bavarès. També veiem en la correspondència com Zweig.
D'aquí, per cert, Cantilado ha reeditat tota l'obra, tota fins i tot altres cartes, vull dir que si algú li interessa molt...
Sí, molt prolífic, perquè més novel·les, la biografia de Maria Antonieta...
Diverses biografies,
sí. Estuart, està molt bé. Veiem com Zweig bull d'idees . I proposa arguments que més endavant acabaran sent òperes, concretament Friedenstag i Capriccio, sí. Però ell no en farà els llibrets.
No farà.
Perquè, bueno, ara explicarem el perquè. I com has dit, La dona silenciosa estrena Dresden el 24 de juny de 1935, el dia de Sant Joan. se'ls van donar coca els que hi van.
Bueno, i anaven molt pujats de to amb l'ambient nazi.
Mica de coca blanca potser sí que...
Bueno, els nazis, els pobres de l'exèrcit, els hi donaven altres coses que els feien estar 3 setmanes sense dormir amb un màxim d'energia, i després els venia una baixada que els deixaven groguis. Vull dir que, en fi, no, deixa'm dir això que deies de les propostes. Van estar mirant allò, i fins i tot li va enviar el que se'n diu els monstres, no? Que són els esbossos de possibles llibrets, els arguments preparats per l'escriptor, una versió del flautista de Malí, una versió de la Celestina, una versió de Calàndria, de Dovizi, una Semiràmide a partir del Calderón de la Barca, la Jueva de Toledo, de Grill Parger, que és un escriptor contemporani de Beethoven, i després algunes obres de l'abat Chesty, que acabarà sent el Capriccio. Per tant, van remenar molts projectes.
Que ve del prim a la música, Poi le Parole, que va musicar Salieri. Ara que has esmentat la Celestina, aquest cap de setmana vaig anar a Madrid a veure l'estrena de la Celestina de Felip Pedrell amb 120 anys de retard. Mica heavy.
Estàs espanyistant i a catalunyistant.
No,
ho oblidem.
No, parlo de la música, de l'òpera.
Ja, però vull dir...
Han trigat 120 anys, han fet 2 funcions, penso que el posaran en un calaix i era...
I es mereix que... Jo només conec, em sembla que és l'escena...
És una mica densa, és molt densa, feixuga i...
Ja m'ho expliques després.
Aquí un dels temes recurrents que comencen a sortir a partir d'un moment en la correspondència és el tema dels nazis, dels jueus, perquè Zweig, no oblidem, era jueu. Amb la qual va començar a ser assenyalat i es van començar a trobar problemes, no? Strauss, la seva relació amb els nazis més o menys va ser una mica ambigua, no?
Sí, un cert punt acomodatici, tot i que tenia la seva nora, era jueva.
Era jueva, sí. I diuen que per això estava una mica acomodatici, no? per no crear problemes.
Sí, el cas és que a partir, sobretot de l'últim any de correspondència, ja es generen tensions, es va i que es, pren actituds ètiques davant d'aquest fet, hi ha retrets significatius també en les cartes, a més hi ha un punt que això va generant tensió, i és que es va i que li va proposant a altres llibretistes que amb els que podia treballar, i Strauss no. Strauss era molt així, de matrimoni fidel, havia tingut el seu Hofmannsthal, i veia en Zweig un altre llibretista amb qui fer un gran tàndem, i Zweig, doncs, en aquest sentit era més lliure i no volia aquests compromisos, i aleshores això es nota com a l'Zweig li va proposant i Strauss s'encansa i li diu no, és que jo només vull treballar amb vostè, no em toqui més la pera.
Li proposa el Joseph Gregor aquest, que diu és una mica sòmines, no venia a dir, però aquest va ser que va ser el llibretista d'un parell, almenys un parell d'òperes més de Strauss. Al final de tot hi ha una nota de l'editor a la pàgina 155, que la llegiré perquè és molt curiós, que explica el destí de tots dos. Richard Strauss permaneció en Alemania nazi y dirigió óperas y conciertos en los siguientes años durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra se instaló en Suiza, pero en 1949 regresó a Garmisch, donde murió con honores el 8 de septiembre a los 85 años. Stefan Zweig emigró a Inglaterra en 1934, poco antes de que Hitler invadiera Austria, y más tarde a Estados Unidos y Brasil, donde se estableció. Abatido por los estragos del nazismo, se suicidó con su mujer Charlotte Alman el 22 de febrero de 1942. Zweig tenía 60 años.
Hi ha una pel·lícula d'això, no em facis el nom, però la vaig veure fa un temps.
Molt bé.
Hi ha un altre punt... posem una altra audició abans.
Sí, deixa'm explicar... una mica més, que és l'argument d'aquesta òpera, doncs és molt similar al Don Pasquale. Aquí el protagonista es diu Ser Morosus, és un almirall retirat que té fòbia al soroll, no suporta el soroll. Apareix el seu nebot i hereu, Henry, amb una trup d'òpera. S'acaba la pau per Morosus i fa fora i deshereta el nebot i demana al seu barber que li busqui una dona silenciosa per casar-s'hi. Es munta un complot, també com en el cas de Don Pasquale, i l'escollida és Aminta, que en realitat ja està casada amb el nebot. Un cop casada, la dona canvia de caràcter, exactament igual que amb Don Pasquale. Al final Morosos està feliç perquè el casament ha estat de mentida i acaba dient, obro cometes, és un rar plaer trobar una dona bonica i silenciosa. però és més plaent quan pertany a un altre home, tant que ho comenta. Doncs això ho explica en el seu esplèndid monòleg final, que és aquest, el final d'aquesta òpera, a mi m'encanta, que és monòleg dels Sermorosos, Vision is doch die Musik. I el sentirem amb Theo Adam i l'Staatskapelle Dresden sota la batuta de Marek Janowski.
Die Musik, aber nicht.
Són històries de perfil burgès, com a les matrimoniades de Die Frauen Schatten, o l'Electra també, o l'Helena egipcíaca, però en aquest cas doncs, tenyit, no? Sap adaptar aquests arguments doncs, el que havia estat el Don Pasquale, per exemple, amb un simbolisme i una ambientació que renoven aquests arquetips i que ens permet recuperar aquests arguments apel·lant a l'inconscient col·lectiu d'una època, en fi, amb un tractament sentimental però alhora seriós. Aquesta òpera també és molt significativa, el tractament rítmic, aquestes cèl·lules amb aquest poder mig descriptiu, molt vives, habilitat en la textura, perquè són textures en determinats moments molt denses, ja que deies abans allò del pedrell, amb molta polifonia, però que flueixen molt. El fragment del popurrí seria un exemple, no? I a més amb Strauss hi ha un tema molt interessant, que és el del jo romàntic, perquè en certa manera sí que és una música postromàntica, però aquell concepte del jo, de la subjectivitat romàntica, en l'obra d'Strauss hi és molt absent, fins i tot en alguns poemes simfònics, com a la vida d'heroi, que parla doncs d'ell com a artista davant la crítica, el públic, etc. És un jo diferent del romanticisme, no? I amb Strauss sempre hi ha tot el servei de l'objectiu, i aquestes cartes també ho reflecteixen, perquè a més tens alguns comentaris sobre la relació, elaboracions del llibret, els borradors, etc, alguna xafarderia que altra. Hi ha, per exemple, el desmentit de Zweig d'aquell famós comentari que s'atribueix a Toscanini, però que Zweig li diu, no, escolti, Strauss, això Toscanini no ho ha dit perquè no hem coincidit a Londres, i ell fa més d'un any que no dirigeix a Londres, no recordo què va dir és que no ho tinc aquí notat, però un rumor que sols molt citat d'una opinió de Toscanini sobre Strauss, que es veu que no és, no? I anar a la carta del 23 d'octubre al 34, doncs Zweig li diu no, això és mentida. Bé, i com et deia, aquestes dosis de romanticisme de l'obra, però és un romanticisme elegíac. Strauss doncs encara és i passarà la història, entre moltes altres coses, per ser mestre dels idilis i per anar a contracorrent durant els anys 20 i 30, no? És a dir, va tenir el valor de no ser modern quan hi havia compositors com Schoenberg, Kurzweil, Berg, Krenek, Shostakovich amb la Lady Macbeth de Mentz, Cage, Stravinsky. És a dir, són moments que les possibilitats i les tendències són tan grans, i en canvi Strauss doncs no, es queda, no direm anclat, perquè sap renovar-se i sap mantenir-se, cosa que no és poca cosa. Exacte. Però com li va dir l'il·luminat del Goebbels, usted es de ayer.
Escolta, mentre parlava he estat buscant això del Toscanini, que ja ho he trobat, a la pàgina 85. Hoy tan solo quería contarle una cosa. En un periódico inglés se cuenta la estúpida historia de que Toscanini hizo comentarios despectivos y sarcásticos sobre usted en una recepción dada en mi honor aquí en Londres. Lo absurda que es esta anécdota inventada, que se publica con el título de La sombrerería de Toscanini.
Sí. Que hi ha la nota a peu de pàgina, tens el comentari.
Que diu exactament el comentari, que diu, obro cometes, me quito el sombrero ante el compositor Strauss, pero me lo vuelvo a poner ante el hombre.
Segons Zweig.
Que això no...
Segons Zweig.
Diu, hasta donde yo sé, nunca ha hecho un chiste tan estúpido, y menos aún en mi presencia, puesto que sabe el respeto que le tengo. Em sembla que el Toscanini no tenia pèls de la llengua tampoc.
Depèn. Si estava al llit, segurament sí. Saps aquella anècdota? No recordo què assajava, no sé si era el Requiem de Verdi o una obra, ni recordo el nom de l'amant. Això ho va explicar una vegada el Muti quan va venir a Barcelona, petit comitè, doncs que estava en mig assaig, i el Toscanini, doncs la soprano era la seva amant, i no acabava de rotllar l'assaig, i la soprano en qüestió li va dir, bueno, van discutir alguna cosa, no? Marturo! I davant de tota l'orquestra mig l'assaig li va dir Arturo Illeto, qui maestro. En fi, Toscanini, un altre que també...
Sí, geni figura, no?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, doncs jo, quan vam fer aquesta... Hi ha una producció de la Bayerische Staatsoper en Múnich, de la Schweigsame Frau, i una vegada vaig anar-hi, perquè ja saps que jo em desplaço per anar a veure òperes que no conec, i sé positivament que no les veuré mai aquí al Liceu.
Bueno, no hauries d'estar a trepitjar Espanya, doncs.
Aleshores, doncs, estava molt bé, era molt divertida, hi havia molt colorido allà, allà la trup d'òpera, aquest pobre home, si odiava el soroll, era per tallar-se les venes 20 vegades, perquè no el deixaven viure. Hi havia un personatge que és un papagaio, que sortia també una mena de drag queen allà fent el papagaio. I i es passejava, però molt divertida. Bueno, a mi m'agrada molt Strauss.
Aquesta obra, a més, és una obra sofisticada, és molt intel·ligent, però alhora sense pretensions, una comèdia burgesa, com t'he dit, molt ben feta, vida domèstica, que té aspectes del Cavaller de la Rosa i aquest estil declamatori que ja assaja amb Electra i amb...
Salomé.
Amb Salomé, i amb, també amb, per exemple, el pròleg de l'Ariadna als Naxos, i deixa'm dir una última cosa ja, que també l'estil de dirigir-se a Strauss, sempre és sec, és estil concís, directe, correcte, i en canvi Zweig sempre és prolix, amb un punt prudent, emocionalment més intens, més adulador, són estils de carta i de tractament
més,
molt diferent.
El més empenyador de tot és el final i postdates. Se saludes a su estupenda senyora.
Bueno, no sé això què, passa sempre.
Saludi la senyora i vinga la senyora per allà per abajo.
Però bueno, això passa al llarg de la història.
Les millors famílies, però són pesats. Doncs hem arribat al final d'aquest primer Aló Flamaric de la temporada. Com sempre, un plaer i molt agraït per la teva presència. I t'esperem a l'octubre.
Molt bé, així em trobareu.
I a tots vosaltres que ens escolteu, espero molt més aviat, només d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.